Hola, benvinguts. Avui parlarem de malalties, malestars, activismes i polítiques. Al principi tindrem... El Santiago López Petit, que compartirà unes reflexions amb nosaltres. Tindrem el Guillem, que també compartirà les seves vivències d'últimament. I ja després tindrem una taula rodona de diversos col·lectius i tindrem unes preguntes. Doncs, abans de començar, dir que avui, en la mida de lo possible, parlarem des de les experiències viscudes de les persones que parlarem, de les persones també del públic que voldrà parlar, voldrà demanar preguntes, de parlar, bueno, fins a la mida de lo possible, el que nosaltres hem viscut. I també dir que això no sempre és fàcil parlar des de la vulnerabilitat i volia abans de començar a reconèixer això. I també parlant de la vulnerabilitat, que avui escoltarem veus dissidents que no són les veus del dia a dia. També, abans de començar, dir, doncs jo estaré aquí, jo em dic Amanda, estaré facilitant. Jo no ho veig molt bé. Doncs, si pugeu la mà, jo no ho veuré. I per això tenim això que repartirem, vale? I demanarem una autogestió en quant a anar-vos-ho passant i jo ja us passaré el micro perquè pugueu demanar les preguntes. Que de fet els repartiré com un per aquí i un pel mig, potser una mica més darrere, i un per aquí, per exemple. Vale, super. També abans de començar, dir que quan parlem d'experiències personals a un públic tan gran, és guai rebre alguns tipus com de feedback. I per això a mi m'agrada molt utilitzar els gestos de mans i només un repàs molt ràpid dels gestos que podem utilitzar a l'hora d'estar escoltant a la persona que està parlant, vale? Doncs aquest potser el coneixeu ja, que és de com celebració. Tenim aquest, que és més com un dol o aix, no? Amb... m'està arribant. Tenim aquest, que és jo també. I per últim, un que cau bastant bé, que és fer un cor. Que també, no? Quan estàs compartint coses, ve molt guai veure uns cors. I finalment, abans de passar-li la paraula a en Santi, i ja ho he dit molt ràpid abans, lo de la vulnerabilitat, però també parlar com moltes gràcies a tots per venir i també un moment de dir, ei, segurament han hagut persones que els agradaria estar aquí i no poden. Sí. Vale. ¿Se puede grabar? Se está grabando ya, o sigui... Vale, doncs li deixarem al Santi parlar i després de la seva intervenció tindré un espai obert de preguntes. Super, doncs comencem. Moltes gràcies, Santi.
Hola, gràcies, Amanda. gràcies per haver-me convidat a poder contribuir una mica en aquest acte, i és el que intentaré fer. Si aconseguim aturar el fil musical, si aconseguim mirar sota les paraules del vocabulari quotidià que omple els mitjans de comunicació, les paraules democràcia, societat, el mercat, si aconseguim anar més enllà del soroll, el que trobem amagat és un gran malestar, un malestar bastant bèstia, per dir-ho d'alguna manera, no? A Europa, per exemple, hi ha més suïcidis que morts per accident de cotxe. A l'estat espanyol, concretament, uns 10 suïcidis diaris. La depressió és l'malaltia de més impacte social. Una de cada 4 visites al CAP és per ansietat o per depressió. Sense comptar les més de 300.000 persones, només a Catalunya, amb fibromiàlgia, fatiga crònica, invisibles perquè la majoria són dones, estan a casa i no poden sortir. Què passa? O millor, què ens passa, no? Què ens passa? Doncs el que passa, el que succeeix, és que avui se sent bé. Sí, gràcies. És que avui la vida mateixa ha esdevingut un camp de batalla. El denominador comú de tots aquests malestars és molt fàcil de dir: voler viure però no poder-ho fer. Voler viure però no poder-ho fer. Certament hi ha una explicació causal directa i immediata que tots coneixem, que simplificadament diem la crisi, no? L'atur, la precarietat, etc. No m'allargaré per aquí. Però si volem anar més enllà en el que seria el nucli d'aquest malestar, el que seria l'arrel d'aquest malestar social, hem de sortir del discurs econòmic, del discurs economicista, per admetre que estem davant d'un canvi en l'estatut mateix de la vida. La vida s'ha convertit en un algoritme que organitza el món. Per això jo sempre, quan parlo de la vida com a algoritme, l'escric en majúscula, perquè no es confongui amb les vides en majúscula, que són les vides concretes de cadascú. I un parèntesi per explicar millor això. Quan va tenir lloc la pandèmia i el confinament, durant la pandèmia el que es volia salvar era la vida en majúscula, no les vides concretes. La vida en majúscula, l'economia, el poder, el que vulgueu dir, la vida en majúscula, que és la que cada dia ens passa llista i ens pregunta per quan ens volem vendre. Hi ha la vida en majúscula, l'algoritme, i hi ha les vides concretes. En poques paraules, el que vull dir és que s'ha passat de l'explotació capitalista més tradicional a el que jo anomeno una mobilització global. Aquest desplaçament no implica que l'explotació hagi desaparegut, evidentment no és això, però queda englobada en una cosa més àmplia, que seria la mobilització. I quan ens mobilitzem? Doncs ens mobilitzem, evidentment, quan treballem, ens mobilitzem, evidentment, quan busquem treball, i ens mobilitzem quan ens busquem a nosaltres mateixos, no? Per exemple, a Gràcia, ara està ple de botigues per fer ceràmica, per fer ceràmica, i n'hi ha tantes com barberies. Doncs tot això no és més que una cara més de la mobilització, no? Anem a tocar fang per intentar trobar-nos a nosaltres mateixos, no? Però això, aquest trobar-nos a nosaltres mateixos, forma part de la mateixa màquina on estem ficats. Per tant, nosaltres som una pista d'aquesta màquina algorítmica. Nosaltres, en última instància, som un terminal de l'algoritme que anomenem vida, economia, o el que vulgueu dir. No? I clar, el segrest del temps de treball ha canviat. Ja no és solament la fàbrica disciplinària que tancava 8 hores. Ara el segrest s'ha fet més sofisticat. El segrest és una proclama que diu: ets lliure de fer amb la teva vida el que tu vulguis. I aquí comença la mobilització, i aquí comença la nova trampa, que ja no és treballar solament, sinó treballar la pròpia vida. Per tant, i això sempre que ho dic, hi ha gent que s'enfada, però viure no és viure. Viure és tenir una vida. Tenir una vida que hem de fer rentable, que hem de fer que s'aguanti i que no s'enfonsi. I per això viure és treballar, com sabem. Però ara viure és treballar la pròpia vida, fer-la projecte, fer-la que entri en el mercat de la vida. No? I d'aquesta manera, cadascú de nosaltres ha de ser, com moltes vegades dic, un jo marca. Jo sóc, vol dir, jo sóc la meva pròpia marca. I és una marca que ens funciona dins del mercat de la vida, però també és una marca clavada sobre el cos. Hem de ser, com deia el Pepe, el company d'Espaienbach, hem de ser íntimament capitalistes. Perquè si no som íntimament capitalistes, caiem en el forat. Caiem en el forat. Per això la vida és la vida que vivim, la vida que ens deixa aquesta vida en majúscula, la vida és una vida hipotecada. Ens concedeixen una vida a condició de que la fem rentable, a condició que la traiem del forat. Per això podríem dir... que som la vida que tenim, som la vida que ens empresona. La vida, havia començat dient, la vida és el camp de batalla. Jo he fet servir molt de temps una metàfora que és, a mi em funciona molt, que és vivim dins del ventre de la bèstia. Vivim dins del ventre de la bèstia. I jo afegeixo, i nosaltres mateixos l'alimentem. I nosaltres mateixos vivim, alimentem a la bèstia que ens ofega. Perquè aquesta és la diferència amb els models de crítica situacionistes, realistes, marxistes, tradicionals, que parlaven de que hi ha una fora. Hi ha una fora, és possible una altra vida, que és quan l'assumiem. Nosaltres sabem que només hi ha aquesta vida. I que viure-la, viure-la dignament, és obrir esquerdes, obrir espais, obrir espais que estan dins de la societat que estem, però contra. Com deia els de l'autonomia obrera italiana, dins i contra. Dins i contra perquè no ens podem enganyar. No hi ha a fora. Per tant, és subversiu preguntar-se qui no està malalt en aquesta societat. Qui no està malalt en la societat? Si vivim dins del ventre de la bèstia i som mateix, nosaltres mateixos els que vivim, li donem vida, no? Qui no està malalt en aquesta societat? Fa temps que sabem que el capitalisme fa emmalaltir. Quan jo vaig treballar de química a una fàbrica de vidre, que érem 150 treballadors, la fàbrica va entrar en crisi i ens la vam quedar els treballadors després d'espantar els amos. Ens la vam quedar i la vam posar en marxa molts anys i així vaig pagar filosofia, no? Estudiar filosofia. No? Doncs la fàbrica, quan la vam fer cooperativa, vam voler fer una assegurança, una mútua pels treballadors. No? Doncs no hi havia cap mútua que ens volgués, perquè la major part dels treballadors, que eren treballadors que estaven al costat d'un forn a 1.400 graus, estaven malalts, amb panxes així, i una mútua no ens volia. És a dir, que el capitalisme fa malaltir, però la novetat, quina és? La novetat és que som nosaltres mateixos els que ens hem de posar malalts per tal de poder seguir vius en aquesta societat. Aquesta és la novetat, la paradoxa més bèstia. Aquesta és la paradoxa. Per adaptar-nos a aquesta normalitat fastigosa que ens ofega, hem d'emmalaltir. Podríem afirmar que cada societat té les seves malalties. Cada societat té les seves malalties. La nostra té les malalties de la normalitat. Què és la normalitat? Tots ja ho sabem, la normalitat és aquesta vida en moviment plegada al moviment d'un capital desbocat, que ja no és una destrucció creativa com havia somiat Marx, sinó que és la destrucció de la natura i de nosaltres com a tal. No? Per tant, per adaptar-nos a la normalitat, per plegar-nos en aquest moviment desbocat del capital, ens posem malalts. Jo no puc més, és la frase que diu, que diu la fatiga crònica, que diu la depressió, que diu tantes coses. No? Jo no puc més. I un metge d'un CAP deia: no hay modo de etiquetar-les, aquestes enfermedades. Nosotros, en tanto que médicos, no observamos nada. Y ellos, en tanto que enfermos, nunca se mueren. Però, en canvi, jo no puc més. Jo no puc més. I ningú ho entén. Començant pel metge del CAP, que diu: no se me muere, no sé què tiene, no sé, sobretot si és dona o si és vell, que llavors encara hi ha una mirada a vegades classista dels metges. Però hem de fugir del victimisme. Les malalties de la normalitat, és a dir, aquestes malalties que anomenàvem, no? Fatiga crònica, depressions, etc. Les malalties de la normalitat són també una forma de protesta. El nostre cos diu: jo no puc més, i s'escapa. El nostre cos diu: jo no puc més, i fuig, deserta. Encara que aquestes maneres d'escapar, de fugir, són doloroses per un mateix i molt sovint també doloroses pels que tenim a prop i ens estimen. En tota vida trencada, perquè és una lluita a mort amb la vida, la malaltia es converteix, per tant, en una arma. La malaltia, entesa com aquest cos que fuig, és una arma contra aquesta societat injusta i miserable, contra la mobilització. Resumint, les malalties de la normalitat diuen la veritat d'aquesta societat i la veritat de nosaltres mateixos. I aquí s'obre, si voleu, una via que és polititzar el malestar. Polititzar el malestar seria fer propi el malestar social. La paraula en castellà em surt millor, és aprender el propi malestar. Llavors, si som capaços de fer nostre, de fer propi aquest malestar social i viure'l, per tant, no com una cosa individual, sortim de la dicotomia actiu-passiu. És a dir, el que diu "jo no puc més" i segueix en peu trenca la dicotomia passiu-actiu, que és la que es fa servir contínuament, no? I aquí penso que el concepte d'anomalia és útil per dir-ho, no? És el més adient. El malalt de normalitat, per què es trenca ell i trenca, es trenca com a unitat de mobilització i alhora trenca la cadena perquè diu jo no puc més, jo no aguanto més aquesta cadena, és un error del sistema, és una anomalia. És a dir, el malalt de normalitat pot ser una víctima, però pot ser també una anomalia, un error de la màquina. Una anomalia vol dir que és un interruptor de la màquina, no un terminal de l'algoritme. I un pas més. Una vida que es trenca i que trenca, una vida que s'alça de peu i aguanta perquè diu jo no puc més i sap que no tocarà fons, però justament perquè sap que no tocarà fons, s'alça, perquè quan un està al mar i no toca fons és quan té més força que mai. Doncs una vida atrevessada per aquesta situació, una vida que es trenca perquè diu jo no puc més, és una força de dolor. I aquí per mi és la clau. Hi ha un enigma que és la força de dolor. I polititzar la vida, polititzar l'existència, és que aquesta força de dolor assumin i es dirigeixin contra el que fa mal. Fixeu-vos-hi, ja encara tinc 5 minuts més, fixeu-vos-hi que dic força de dolor, no força del dolor. El dolor no té força. El dolor plega, fa plegar, fa covard. En canvi, el dolor que viu una anomalia, que és aquell que és capaç de dir jo no me rendiré perquè no tinc forces ni per claudicar, aquesta força de dolor és un vector, i tota la política de la politització és com sumar aquests vectors que són la força de dolor i com dirigir-los contra el que ens fa mal. Acabo ja. Per tant, l'anomalia, la força de dolor, no som víctimes, malgrat que no podem més. Desocupem el lloc de víctima, agafem la força de dolor, la dirigim contra el que ens fa mal. Això és constituir-se en una anomalia, és a dir, negar-se a ser un terminal de la vida algorítmica, ser un cos que interromp la màquina. Ja acabo. Jo no puc més. Afirmar jo no puc més vol dir, en tant que anomalia, viure, evitar la desesperació. Si un mira el món actualment, la mirada del món és desesperada, ha de ser desesperada. Viure dins de la desesperació és el que dona una orientació a la força de dolor. Viure dins de la desesperació i no caure en la desesperança. I aquest és el desafiament. El desafiament personal i col·lectiu, on una aliança d'amics pot ajudar a mantenir-se en aquesta desesperació, que en el fons és agafar la força de dolor personal i col·lectiva i no caure en la desesperança. Doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies, Santi. I ara obrim uns 10 minuts per preguntes, a veure si hi ha algú.
Thank you. si no hi ha preguntes, no passa res.
No, però jo també tinc allà fes els meus. Sí. Hola.
Es que no arriba.
Bé, bueno, que de fet hi ha dues qüestions. Amb el tema de la fibromialgia, jo estava dins el ràmbit sanitari i quan algú se l'explorava pel que deia que no podia, que estava sense energia, que no podia treballar, que ha tingut inclús que agafar la baixa i li han tornat alta que tu no tens res, bueno, hi havia una expressió totalment escarosa que els metges deien aquesta tia està mal follada. Això queia molt dins de l'àmbit hospitalari. Per altra banda, no ha arribat cap moment d'objectivar indicadors amb la malaltia. Diu, vostè és diabètic perquè té el sucre alt, vostè és un insuficient renal perquè té els urats o el que sigui alt. No surten cap paràmetre. S'ha buscat per immunologia inclús, que per aquí sortirà segurament. De moment no hi ha, perquè una associació ha vingut a l'Hospital Clínic, al Servei d'Immunologia, demanant això. Ho van buscar acuradament, coneixia qui ho feia i de moment no ha sortit. Però mira quina contraposició hi ha de dues coses. Un malalt psiquiàtric, un malalt mental, un malalt amb malaltia de psiquiatria. Aquest pacient no té un indicador analític que digui està deprimit, està esquizofrènic, està bipolar, està ansiós. No, és per un interrogatori. No hi ha una prova. Llavors, amb això, inclús es dona una invalidesa, perquè el porta, diu, bueno, no està capacitat per fer la seva feina, etc. Bueno, però en aquest cas no és així, perquè hi ha gent que ha estat un any de baixa, com el Guillem, estàs a la baixa, i llavors què és el que diu el tribunal? L'ICAM, Institut Català d'Avaluació Mèdica, que són les que diuen a treballar o invalidesa. Sí, 43 anys, si és que són aquests, treball autònom. Què li tocaria pensió amb aquest? 700, hòstia, tio. Que cotisi, que vagi a treballar, que hagi descansat prou, i ja veurem. No podrà agafar la baixa pel mateix motiu que té ara. Hòstia, no, si no pots. És que és la falta de combustible aquest que no et don la vida per funcionar. Per altra banda, jo hi ha una cosa que crec que no fan a les valoracions, és hi ha un tema que explicaria molt bé el germà del Guillem, que és de nen, com és el teu germà, això d'Educació Física, Institut... Bueno, INEF, exacte. Allà fan servir un sistema d'entrenament, i els grans clubs també, que es diuen un plan d'isocinètics. L'isocinètic serveix per medir la quantitat de força que pots desenvolupar o no desenvolupes. I es fa simètric, es fa en cames, en cuixes, en braços i tal. Llavors intenta aquí detectar el que està fingint. Això qui ho demana? Les mútues ho demanen aquests instituts perquè es valori si està dient que sí que no, però de fet això no és seguretat social, encara que tampoc no sé, això es m'ha acudit a mi avui, de si el Can Ruti o Vallebron i tal tenen alguna unitat d'associatis, que en principi els grans centres de rehabilitació els tenen. Aquesta seria altra via a tindre en compte. I llavors amb el col·lectiu Ronda, que pot moltes d'aquestes coses connectar, si aquest aspecte pot ser vàlid o no, llavors tindríem una prova. És que no tinc equilibri, fes un test d'equilibri i no el fas, i veus que no hi ha força, perquè bàsicament sembla que el problema de la pressió de la respiració mitocondrial està en totes les cèl·lules del cos. No tenim l'energia si no la tenim. Tu, de fet, d'alguna manera ho pintes a dir, s'ha de lluitar. Sí, és que és molt, molt invalidant a vegades, eh? O no treballar amb una pantalla, que és la seva feina. Bueno.
Com era el teu nom?
Joan.
Merci, Joan. Crec que hi ha una pregunta per aquí. Com és el teu nom?
Nati.
Nati.
Doncs jo volia preguntar-li si té algun consell o recomanació per les plataformes que en aquest cas treballem autogestionades per veure com podríem realment polititzar el malestar sumant aquests vectors, com vostè deia, que és una frase que m'ha agradat molt, deixant d'una banda els egos individuals i algunes problemàtiques que de vegades poden sorgir i interrompre la dinàmica i la finalitat de la plataforma, no? Quin consell, vostè que sembla molt savi en aquest aspecte, tindria per quan sorgeixen aquests problemes, com ho podríem resoldre sense que realment n'hi haguessin divisions, ni bàndols, ni persones que potser es queden sense recolzament perquè es posicionen d'una manera o d'una altra? Com podem solucionar tot això quan ja portem anys fent aquesta feina i sempre es tornen a repetir aquest tipus de problemàtiques, no? Què podem fer per millorar com a col·lectiu? Gràcies.
No, el Guillem em diu que després hi ha una taula rodona i que aquestes qüestions es poden abordar més enllà, però en tot cas contesto dues coses, no? No se sent? Sí, oi? No, que quan jo vaig anar a l'Hospital Clínic, que hi ha el departament que et sap més de fatiga crònica, fibromialgia i tot això, el metge que més en sap i tot això, doncs quan li vaig dir que l'única manera que tinc de no embogir és gràcies al catsuguen, que això seria, que és un moviment que m'ha ensenyat. Bueno, com que dèieu de parlar des d'un mateix, doncs també contesto. Dic que quan vaig anar a l'Hospital Clínic, que és el lloc que en principi pagant, perquè si no tardava 4 anys, amb el metge que més en sap de fatiga crònica, fibromialgia, quan li vaig dir que si no es pot viure, em va dir que estàs content, que almenys encara puc caminar. I quan li vaig dir sí, però és que és molt bèstia, i dic que l'única cosa que he trobat és el que em va ensenyar un mestre japonès, que es diu Katsugen, que us recomano que ho mireu. I li diu, com si es vol penjar el cap per avall, i li va bé. I vaig anar-me'n i no he tornat a la medicina. I llavors, sobre el concret, jo tota la força la poso en escriure, anar amb algun ateneu on vaig, però no em veig donant consells, saps? Per això estic amb el Guillem, és una cosa col·lectiva, no em veig donant consells, no?
Hola, primer de tot donar-li les gràcies per la seva presentació perquè m'ha arribat al cor, em sento molt identificada. Jo, bueno, tinc fatiga crònica també i, bueno, he passat per tot això que esteu parlant de l'ICAM i tribunals mèdics i que t'enviïn al psiquiatre i que només et vulguin donar antidepressius i que tu sàpigues que la solució no és prendre antidepressius, que al contrari, necessito estar molt lúcida perquè he d'estar plenament conscient del que m'està passant per poder sortir d'aquest forat, no? I ser proactiva al món. No vull estar drogada, no vull estar tirada en un sofà. La poca energia que tinc l'he de focalitzar a l'acció, no a estar drogada, no? Perquè m'entengueu. I bueno, que m'arriba molt tot el que diu i li voldria preguntar si vostè ha escrit més coses, si ens pot bibliografia, perquè em ressona, o sigui, vull tenir més informació sobre com vincular el tema d'aquestes malalties com fatiga crònica, fibromialgia, amb tota aquesta part més activista, no? Jo ho plantejo de cara, aviam, de moment estic tenint força col·laboració dels meus doctors del CAP, per sort de moment m'estan podent acompanyar, però clar, si no et volen renovar la baixa no te la renoven. Per mi, jo estic, em dono com molt agraïda mentre tingui la baixa, però sé que si no la tinc estic perduda. O sigui, és realment és un suïcidi, no? Realment viure en aquest món sense tenir un sostén econòmic. Llavors, doncs, bueno, ho trobo molt essencial. Llavors li voldria demanar si, bueno, si vostè ha escrit més coses o coneix articles que vinculin aquesta part més de la malaltia amb l'activisme, amb tots aquests temes que vostè parla, doncs m'interessa molt.
Sí, jo, o sigui, l'única cosa que puc dir, perquè després suposo hi haurà més intervencions, és el que he dit del Katsugen, que és simplement el moviment natural del cos que la civilització ens ha codificat i hem perdut. I aquest moviment actua sobre el sistema immunològic i, bueno, i ja dic, jo, per exemple, no he vingut a dinar perquè abans he intentat fer aquest moviment, que no és espontani, sinó és una cosa una mica repetitiva, i això et dona aire per respirar. O sigui, jo això t'ho diria com el gran consell. A mi és el que m'ha salvat. I sobre bibliografia, això... llegeixo bastanta cosa, podria el llibre que jo he fet, que és Hijos de la Noche, on explico el procés meu de destrucció i tota la filosofia que he pres amb 20 i escaig d'anys de professor a la universitat, no? I ara quan jo em vaig prejubilar, perquè un dia em van dir, bueno, no pots fer les assignatures que feia sempre, que tenia moltíssims estudiats, però em van dir, no, s'ha acabat això, perquè ara el pla de Bologna has de fer... I vaig dir, no he agafat la baixa en 20 anys, l'agafaré ara. I vaig veure el canvi de la universitat, vaig deixar la universitat, no? I llavors m'anava donant el cap fer juntar dos autors que són Marx i Artaud, Antonin Artaud. Marx, el coneixeu? Artaud és un poeta teòric del teatre, és el teòric del teatre que posa el cos, pintor, van dir que estava boig i va d'electrochocs i tot. És la base de la no tota la filosofia contemporània francesa, però gran part. Els Foucault, Toulouse, etc. Llavors volia fer aquests dos actors junts, no? I acabo. I de sobte això que estàs cansat i dius, per què? Quin sentit té? I llavors va venir la pandèmia i de sobte vaig entendre que si em quedava una mica de vida havia de fer això, no? Perquè en el confinament de sobte Marx i Artaud estaven al final de la confinament. És a dir, la veritat de classe era Marx. Era qui s'exposa, doncs, és més important una caixera o un caixer d'un súper que no un economista. La veritat de classe. I la veritat existencial. En el fons del confinament, un es mirava la seva pròpia vida i deia, val la pena la vida que porto? I llavors, bueno, doncs des del confinament, i abans... Estic intentant escriure un llibre que és Tiempos de espera, Marx, Artaud i la fuerza de dolor. I la força de dolor és el que estic donant voltes, no? És a dir, primer, durant molts anys vaig estar escrivint sobre què vol dir voler viure. Si és un verb, són dos verbs. Com fer del voler viure un desafiament, i vaig escriure molt tot això, ho pots trobar molts llocs. I amb la pandèmia, tot això, vaig dir, no, és que abans, sota el voler viure, hi ha una força de dolor. I és el que... És a dir, i aquesta força... I llavors, el curiós és que em dic força de dolor, però, de fet, no és una força, perquè una força no està sola. Sempre hi ha acció i reacció. Per això la força de dolor és un vector. Un vector com una senyal de tràfic, no? Que és una fletxa. I el vector està sol. És a dir, si la força de dolor és un vector, vol dir que és una posició i un sentit. És a dir, una veritat i un sentit. Però està sola. I llavors, diguem, els que sabeu matemàtiques, la cosa seria com construir un espai vectorial. És a dir, com sumar aquests vectors que estan sols. I alhora ja acabo, perquè si no, el que he pensat i per mi dona molta força és que l'enigma de la força de dolor, que és aquest vector, que és una singularitat, la seva propietat essencial és la completitud. És a dir, l'anomalia ja ho ha viscut tot. Per mi és la clau. És a dir, els que estem en el límit ja ho hem viscut tot. Ja ho hem viscut tot. I llavors no tenim por de res. I per mi, és a dir, Marx i tots parlaven de la separació, la necessitat de la separació. L'anomalia no és un problema de separació, és que la seva completitud, haver-ho viscut ja tot, la fa i, tan valenta que no té poder. L'únic que ha de suportar la seva soledat, no? I pensar com un nosaltres, com el nosaltres és construït políticament. Bueno, m'allargo molt.
Moltes gràcies, Santi. Passem en Guillem.
He vist que s'aixecava alguna altra mà, però si us sembla ho podem reprendre, perquè després hi ha una taula rodona, hi haurà moltes més contribucions i l'espai més com de debat jo crec que pot ser el de la taula rodona. Si us fa res, ho fem així i així anem amb els temps més o menys previstos. Jo, d'entrada, agrair-te, Santi, que hagis acceptat la invitació, no? que t'hem fet arribar o t'he fet arribar a través del Quique, que tenim aquest bon amic comú, no? Jo el Santi el conec, el segueixo, sense que ell ho sàpiga, des de fa molts anys, en realitat, des del Dinero Gratis i tota aquella època antiglobi, etcètera, no? I sempre m'ha interessat molt l'espai, bueno, les reflexions polítiques i filosòfiques que feien col·lectivament, i amb el temps doncs vaig saber que ell tenia fatiga crònica, jo amb el temps he sabut que també tenia fatiga crònica, perquè durant molts anys no sabia què tenia, no? El Quique em va explicar que havies escrit aquest llibre de Hijos de la Noche, el vaig llegir, em va agradar molt i per mi era important també que estiguessis tu aquí situant aquest marc de reflexió i de pensament profund, no?, sobre totes aquestes qüestions. Jo em sento molt identificat amb l'anàlisi que fas i t'agraeixo molt que hagis vingut i l'hagis compartit i hagis posat aquest marc, no?, per donar-hi una mica més de profunditat a tot això. El meu va per una altra banda bastant diferent, bastant menys filosòfica. Jo, sobretot, el que els 20 minutets que miraré de xerrar i no estendre'm més, responen a dos objectius, bàsicament. Per una banda, crec que és important donar a conèixer més en detall en què consisteix aquesta malaltia de la fatiga crònica. I igual les companyes que després estaran a la taula rodona, que són persones que tenen malalties cròniques, inhabilitants, etc., crec que és molt interessant que si podeu feu algunes pinzellades d'explicar en què consisteix cada una d'aquestes malalties, perquè moltes de vosaltres us sonaran, però hi ha un coneixement molt superficial. I jo crec que totes ens passa que hi ha una dificultat molt gran per explicar-nos i per sentir que s'entén el que ens passa, no? I segurament no ens quedarem satisfetes avui tampoc amb això, però és un espai com per seguir intentant-ho, no? Llavors, un objectiu és aquest. El segon objectiu és explicar més la meva experiència, encarnar com aquesta malaltia s'ha encarnat en la meva vida, perquè més enllà de les definicions de com s'explica des d'un àmbit més científic, mèdic, etc., la malaltia, jo crec que és molt important també donar el testimoni personal. Jo tinc ganes de fer-ho i també com una oportunitat no de donar explicacions de per què he desaparegut del mapa, però sí com tinc ganes d'explicar-me, no? I de fer-ho arribar, perquè ho puc fer arribar amb molt poca gent i amb dosis molt petites, per tal com he estat aquests últims anys, i per mi també és una oportunitat en aquest sentit. Així que anirà per aquí una mica la meva intervenció. Volia començar de tota manera amb agraïments. En primer lloc a l'Ariadna, la meva companya, pel suport que m'ha donat tot aquest temps i sense el qual no sé on seria ara mateix, i ho dic molt sincerament i amb el cor a la mà. Moltes gràcies, Ariadna. En segon lloc, el meu fill, que ara no sé on està per aquí, però cada dia em brinda moltes oportunitats per mirar-me al mirall i mirar totes les misèries, tots els meus fantasmes, i intentar ser millor pare, millor persona. És part del camí, i gràcies a Auró per ajudar-me a seguir caminant, a seguir lluitant, a seguir vivint. Gràcies als meus sogres, ja que són aquí també, igualment ho pensava fer. Gràcies, Carme, gràcies, Joan, també per aguantar-me aquests anys difícils, que ho estan sent per tots, i aguantar-me a mi ja era difícil abans, ara no us ho podeu imaginar. Gràcies a la meva mare, que no hi és, però que també està sent un autèntic puntal. Sense ella tampoc sé com hagués sigut aquest any i mig, dos anys, que han sigut realment molt durs. Aquí m'ho havia dit fa uns anys, però estic necessitant molt i està sent supervaluós el suport de la meva mare i la presència de la meva mare. Gràcies a totes les persones que heu fet aquest esdeveniment d'avui possible, les que esteu darrere la barra, les que heu cuinat, la programació, gràcies a totes i a tots. Gràcies a les dones, perquè són tot dones, que m'estan ajudant en aquest camí espiritual, i no ho dic de broma. Les que em coneixeu potser de fa uns anys diu aquest de què va ara, doncs ho dic seriosament. Gràcies a l'Alícia de Costurica, gràcies a l'Anna Bonjoc, gràcies a la Jana, gràcies a l'Anna Casas, gràcies a la Mar. Són tot dones i m'estan ajudant molt, m'han ajudat molt, sobretot en aquesta última etapa. I gràcies a totes les persones que estan al grup de suport aquest que s'ha creat. Gràcies a les meves companyes de la cooperativa de Renda Terra, gràcies a Anaïs, gràcies a Anna, gràcies Rosa, perquè també han sigut el motor de la creació d'aquest grup de suport, i pel tot el suport que em dona la cooperativa i m'ha donat més enllà d'això. Una mica d'informació bàsica sobre la malaltia, si no us fa res. És una malaltia complexa i crònica. Està caracteritzada per fatiga significativa i persistent davant de petits esforços, tant físics com mentals. Una fatiga que empitjora amb l'activitat i que no millora amb el repòs. Un dolor generalitzat i migratori, un deteriorament cognitiu important, falta de concentració, desorientació, pèrdua de memòria, un son no reparador, amb despertes freqüents i insomni. Jo sembla que ho hagi escrit, és al·lucinant, eh? És tal qual. Sovint està acompanyada d'altres malalties. El diagnòstic, no entraré en detall perquè m'extindria massa, però totes les persones que tenim fatiga crònica, se'ns ha diagnosticat amb fatiga crònica, que jo des de fa un temps prefereixo parlar de persistent, fatiga persistent, no, per les connotacions que tenen les paraules. Totes hem sofert un autèntic, hem viscut un autèntic periple d'especialista en especialista, sense que ens trobéssim que teníem, amb un malestar, amb un dolor, cadascú a la seva manera, però totes hem viscut aquest procés, no? I al cap d'anys i anys i anys ens han acabat diagnosticant, no? Però per descarte, no? I per acumulació d'un ventall de simptomatologies i de dificultats per tindre una vida més o menys normal, no? Alguns símptomes més concrets. He parlat del malestar post-esforç, que no, després d'activitat física o mental mínima, que pot persistir durant dies o fins i tot setmanes, és tal qual. He parlat de que el descans no et permet recuperar, el son no reparador, el dolor generalitzat. La malaltia es caracteritza per una reducció substancial del funcionament físic o cognitiu, pèrdua de memòria, acàlculia, etc. I té símptomes psicològics secundaris com la depressió, la irritabilitat, l'ansietat, els atacs de pànic. Jo vaig començar a tenir fa més de 10 anys en una assemblea tranquil·la atacs de pànic, a una manifestació tranquil·la atacs de pànic, em vaig haver d'anar retirant de tots aquests espais, mal de coll, vertigen, dolor abdominal, males digestions, nàusees, intolerància a l'alcohol, dolor mandibular, sensació de formigueig principalment a les mans, sequedat ocular, vocal, vaginal en el cas de les dones també, cefalees, mals de caps, migranyes, que us sona tot això? Al·lèrgies, intoleràncies a fàrmacs i aliments. Bé, això és una mica la malaltia, el dia a dia de les persones que tenim aquesta malaltia, no? Ja vaig acabant d'aquesta informació bàsica. Des de l'estament mèdic s'han establert una sèrie de graus d'afectació, no? El grau 1, que és lleu, l'afectació que es valora és que pots fer un 20% menys del que feies, no? De la vida quotidiana. El grau 2, de mitjà, pots fer entre un 30 i un 50% menys. El grau 3, ja de fatiga severa, calculen que pots fer com a màxim un 50% del que feies, i el grau 4, que són les exacerbacions, doncs ja no s'atreveixen a posar un percentatge, no? Però vaja, ara us explico la meva experiència. Jo cap als 25 anys, ara en tinc 45, és a dir, fa 20 anys, tot això me n'he donat amb el temps, ho he anat reflexionant amb el temps. Vaig començar a tenir problemes d'insomni, problemes digestius, problemes immunològics, em posava malalt tot sovint. Però això de moment em restava qualitat de vida, però no m'impedia fer una vida activa i plena, no? I déu-n'hi-do la vida activa que vaig tenir. Als 30 anys vaig començar a tenir els primers minibrots de fatiga. Jo li dic minibrots quan em quedava ja una setmana fet pols, sense saber per què, sense tindre cap virus, cap tal, que em justifiqués, em quedava una setmana sense res d'energia, tirat al llit, bueno, em recuperava i podia tornar a la càrrega, no? Cap als 30 anys vaig començar a tenir aquests primers minibrots. Tot això acompanyat dels altres símptomes que us deia, l'insomni, el dolor estomacal, els problemes digestius, tot això no, ja m'ha acompanyat sempre, no? Aquí encara feia vida normal, diguem, no? Cap als 33, els símptomes van ser cada vegada més persistents i més intensos, sobretot el tema de l'estómac, i ja va començar de manera clara la manca d'energia i la intolerància a l'estrès. Això, situacions que poden generar un cert estrès a tothom, les persones que tenen aquesta malaltia, és una qüestió metabòlica, no degradem el cortisol i per tant l'estrès ens va fatal. Llavors fa que s'acuditzin tots els símptomes que ja portem arrossegant, no? Això em va passar cap als 33 anys, és a dir, fa uns 12 anys, i aquí ja vaig, l'única estratègia que vaig trobar per poder seguir endavant va ser reduir l'activitat. Vaig anar reduint l'activitat, reduint, cada any anava reduint, perquè cada any em trobava pitjor i havia d'anar reduint més i més. Als 35 ja l'agudització del dolor estomacal i la manca d'energia ja eren molt significatives, i això ja em va fer reduir dràsticament l'activitat. Penseu que amb 38 anys vaig arribar a pesar 49 quilos, que em volien ingressar i intubar-me, fer-me de tot, no, deia, no, jo ja m'arreglo, no? No em trobaven res encara, no sabien què tenia. Em feien proves i més proves, però això, el dolor anava en augment, la qualitat de vida anava menys, i van començar, això que us deia, no? Atacs de pànic en una assemblea, a una mani, i havent de retirar-me de tots aquests espais, no? Llavors ja vaig prendre una decisió, vam prendre una decisió més dràstica, que va ser marxar, vam anar a viure a la Garrotxa, en un maset, bueno, primer una casa al poble, després en un maset, vaig deixar totes les responsabilitats, totes les activitats. Fins aleshores havia seguit treballant. Jo tinc una feina activista, podríem dir, és a dir, és molt vocacional, és el que sempre m'havia dedicat. Vaig parar un temps de treballar, em vaig recuperar força. Tot això ha anat, durant tots aquests anys, he anat tenint moments d'estar prou bé. No és que sempre estigués fet una merda totalment, no. Hi havia moments en què estava prou bé i, ostres, revivia, ressorgia, però pam, la tallada una altra vegada cap avall, no? Fins que l'any 2018, amb 40 anys, vaig tindre el primer brot bèstia de fatiga, que vol dir que em vaig passar mesos tirat al sofà, sense poder moure'm, sense res d'energia, i aquí és on em van diagnosticar, no? Que és lo típic, no? Porten anys i anys fent, m'havien fet gastroscòpies, colonoscòpies, ecografies, anàlisis de tot tipus, m'havien fet totes les proves que us poden, moltes vegades me'ls feien dos i tres vegades perquè no en tenien, que amb els símptomes que tenien no em trobessin res, no? Fins que bé, amb 40 anys i amb el primer brot heavy de fatiga, em van diagnosticar, no? El mateix doctor que tu, en Fernández Solà, no? La unitat de fatiga crònica. Em va diagnosticar i em va dir que això era una malaltia que no tenia cura, que l'únic que podíem fer era mirar d'apaivagar-me els símptomes amb medicaments i bastantes coses de parafarmàcia, no? Jo vaig seguir treballant perquè tampoc sabia viure d'una altra manera, perquè tenia, a part de per la mobilització total que explica en Santi, que és tal qual, a més jo tenia una feina, i he tingut sempre una feina vocacional, activista, o sigui, era una combinació fantàstica, no?, per autoexplotar-me i diguem, autoexprema'm fins a l'última gota, no? Malgrat les companyes de cooperativa m'animaven a parar i agafar la baixa i tal, bueno, un és duriat de la mollera. En fi, amb 42 anys vaig tenir el segon brot heavy l'any 2020 i amb 44 vaig tenir ja el brot més bèstia. En aquell moment estava de baixa, havia anat fent petites baixes de 3 mesos els anys anteriors perquè la meva manera d'intentar sobreviure a la meva malaltia i seguir tenint una mica de vida productiva era, bueno, fer petites baixes, descansar uns mesos, em recuperar una mica, vinga, tornem-hi, no? Però em torna, per més que intentava fer poques hores d'una altra manera, cuidant-me molt, alimentació, meditació, natació, de tot, em fotia l'hòstia a la que tornava a treballar, no? Així que vaig seguir treballant fins febrer del 22 i estava en aquells mesos de baixa d'intentar, aviam si em recupero per tornar-hi, i em vaig, arrel de contagiar-me del Covid, vaig tindre un brot mega bèstia, em vaig passar 2 mesos sense poder-me moure del llit i del sofà, i aquí es va acabar, en el sentit que m'he passat un any i mig des d'aleshores amb una situació de malestar molt extrema, amb fatiga immunològica també, en el curs passat agafava una grip, un encostipat i amb una mialgia, un malestar, una situació molt, molt extrema de gens de qualitat de vida, de trobar-me molt i molt malament, de no poder fer absolutament res. Aquí és on evidentment la malaltia es diu que afecta a l'esfera personal, familiar, laboral i social, i tant, no? A tots aquests nivells. Evidentment, imagineu-vos a nivell personal, a nivell familiar, a nivell laboral i a nivell social, perquè clar, tu desapareixes. Quan et passa això, jo he desaparegut de tots els espais de socialització. No només això, que vingui gent a veure'm a casa m'encanta, però no ho puc, perquè em mata. Tenir una xerrada d'una estona amb alguna persona, xerrar per telèfon, és tot molt, molt desgastant, perquè és un nivell d'això, de malestar molt extrem. I vaig estar un any i mig de baixa remunerada, diguem, fins que el maig del 23 tinc un informe positiu de l'ICAM, de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, que diu que jo mereixo que em donin una incapacitat, però la Seguretat Social, l'Institut Nacional de Seguretat Social, diu que no. I m'han deixat tirat, no? Des del maig del 23 no tinc, diguem, cap pensió i sort tinc del suport de la cooperativa a nivell econòmic, que mentre vaig estar aquest any i mig de baixa em va complementar el sou fins al 100% del sou i ara actualment m'estan donant aquest recolzament econòmic des de la cooperativa. Sort en tinc, no?, d'això. I ara ho estic lluitant per la via penal, per la via legal, per la via judicial, no? I estic en mans d'una advocada del col·lectiu Ronda i aviam què passa amb el judici. El que m'han explicat és que depèn del jutge. També vull explicar-vos que avui estic aquí perquè fa un mes i mig que estic millor. No sé què ha passat exactament, estic tocant totes les tecles que es poden tocar, i estic millor i avui he pogut venir perquè no sabia si podria i fa dos mesos no hagués pogut ja no estar xerrant aquí, sinó venir a veure tanta gent propera, estimada, que em commou, que tinc ganes de parlar, que no puc i que és molt difícil l'autocontrol a aquest nivell. Ja estic fora de temps, no? Doneu-vos 5 minutets més. Ja sabeu que la brevetat no ha estat mai el meu fort. Us volia també breument explicar, més enllà d'aquesta cronologia de fets, diguem, de com m'ha travessat la meva vida la malaltia, sense saber-ho, què tenia fins fa uns anys, fa 5 anys que em van diagnosticar, us volia comentar també com el periple d'emocions, no? El trajecte, perquè connectar-se amb la vulnerabilitat té una part bonica, però clar, estar tota l'estona connectada amb el dolor i amb la vulnerabilitat i amb la manca de forces i d'energies i a més tenint un fill de 3 anys i mig, uau, el bonic ja s'ha quedat lluny, no? Ja de bonic no té res, és molt dur, no? Llavors, molta pena, molt dolor, ja no físic, sinó dolor existencial, molta ràbia en alguns moments, molta frustració, molta irritabilitat, no? Que a sobre que tens al voltant la companya, la família que et dona suport, a sobre estàs insuportable, no? O sigui, és realment meritori que encara estiguin aquí amb mi, acompanyant-me. A vegades enveja de veure la gent tenir vides normals i tu dir, i jo per què no puc? És que realment no puc, no? No puc viure, no? I més tenint un fill que vols donar exemple de vitalitat, de gaudir de la vida i estàs trobant-te tan malament i tan postrat que és una cosa molt, molt heavy, no? Baixa autoestima, he tingut moments de depressió. Hi ha un tema aquí que és que vivim en un món en què som el que fem. I quan no pots fer? En què quedes? No? En què et queda la teva vida? Hi ha moments en què tinc capacitat o ganes de reflexionar sobre aquestes qüestions, no? I clar, porto tots aquests anys molt retirat per nassos i he fet algunes reflexions. La majoria de temps el que m'he dedicat és, la gent em deia, què, estàs descansant? Dic, no, estic resistint. Trobo tan malament que la meva sensació és que estic resistint per no tirar-me per la finestra, perquè... Bueno, molt, no és que hagi vulgui fer-vos pena, eh? Tinc ganes d'intentar transmetre i que s'entengui. Crisis d'identitat fortes, no? Evidentment, el Guillem de fa uns anys, ja, com que som el que fem, comparat amb el Guillem d'ara, no té res a veure, no? Queda una essència, no? Queda quelcom, no? Però a nivell d'activitat ben poc. Moments de molta solitud, malgrat estar acompanyat i ben acompanyat, no? Però de sentir-te molt incomprès. I una de les coses més difícils, no? Que és la por a viure. Perquè quan no pots viure, però vols viure, i saps que fer coses és d'alt risc, és a dir, jo aquest últim any i mig he estat amb tan poca energia i trobava tan malament que no podia fer absolutament res, però els dies que em trobava una mica, anava a dir millor, que no estava tan malament, tenia una mica d'energia i m'animava a fer 3 o 4 coses, tenia un altre brot i em fotia una altra hòstia. Llavors acabes tenint pànic a fer res, pànic a que et vinguin a veure, pànic a rebre una trucada, pànic a trobar-te amb gent, pànic a viure, no? El que no he perdut la por perquè em moro sempre de ganes i és el que més pena em fa i m'atreveixa és a seguir mirant d'explicar quantes al meu fill encara que no pugui fer més d'un o mig i li dic a l'Ariadna, segueix tu perquè jo no puc, no? Aquest ha sigut el nivell aquest últim temps, no? I malgrat tot em sento en part privilegiat per això, per tenir una cooperativa de treball amb unes companyes que són amigues íntimes que m'han donat suport i em segueixen donant suport, per tenir una xarxa d'amistats i pues això, que esteu avui aquí, que heu fet possible el grup de suport, que heu fet avui possible, que heu fet possible aquest acte i totes les persones que no han pogut venir. Que ens veu ajudar molt en la mudança que vam fer fa 2 mesos, que si no l'haguéssim pogut fer, no? Traslladar-nos de casa, i que esteu recollint diners, i això hi ha un punt que m'incomoda i deixeu-me que ho expliqui, no? Jo, quan es va crear el grup de suport, vaig fer un petit document explicant en què creia que se'ns podia donar suport i que no, i estava el tema econòmic, que ja se'ns havia plantejat, i clar, aviam, jo a nivell personal tinc una mica d'estalvis i amb l'Ariana a nivell familiar tenim encara una mica més d'estalvis, o sigui, no estem en una situació econòmica desesperada ni molt menys, però el que ens preocupa sobretot és a nivell a mig termini. Jo no sé si podré tornar a treballar, no sé si el jutge aquest decidirà o la jutgessa donar-me una incapacitat o no, i si me la donen em donaran 700 euros com a màxim, m'han dit des del col·lectiu Ronda, no? Què fas amb 700 euros, no? A llarg termini, no? Llavors, diguem, la inquietud respecte al tema econòmic és això, més a mig llarg termini, no? De tota manera, és veritat que tenim unes despeses, tinc unes despeses relacionades amb la malaltia. Jo, més o menys, m'he gastat uns 15.000 euros en teràpies aquests últims 15 anys, 10 anys, i més o menys ens gastem, perquè ho paguem junts, 200 euros en farmàcia al mes. És a dir, en els últims 5 anys, uns 12.000 euros, feu números, no? I ara doncs, tenim el suport de la cooperativa, però el sou que entra és el de la meva companya, no? O sigui, complicat. I ja per acabar, un parell de reflexions. Des d'aquesta... bueno, per no deixar per tant penjat aquell tema, és a dir, que suport econòmic, gràcies, sí, benvingut, sobretot per pagar tot el que té a veure amb la malaltia, teràpies, fàrmacs, parafarmàcia i el tema legal, no? L'advocada i el procés legal, que és el que estem afrontant ara mateix, no? Un parell de reflexions per acabar. Com es fa... una mica en la línia del que deia, del que explicava el Santi, no? Com es pot estar sa en un món malalt, no? Com es pot estar sa emocionalment i mentalment i físicament quan estan realitzant un genocidi a Palestina, per exemple, no? Quan s'estan carregant el planeta, ens estan carregant el planeta d'aquesta manera, i a més sempre ho hem tingut tan clar i ens ha travessat tant, no? Jo d'alguna manera sí que crec que estem malalts de capitalisme i del món que ens ha tocat viure, però tinc una tendència que crec que no m'ajuda, que és a com seria, no regocijar-me en totes les coses negatives que passen en el món, però sí prestar-hi molta atenció, no? I això crec, a mi personalment, no sé com ho viviu la resta, no em senta bé, no em senta gens bé, no? I intento fixar-me en tot l'altre, no? Totes les coses boniques, precioses que passen i que hi ha al món, i en lo bonica que és en realitat la vida, o que ho pot ser, sobretot si aconseguim almenys treure un peu, no? Hi ha una fora, però podem treure un peu, no? I intentar fer saltar la roda, no? D'alguna manera. I ara, per acabar gairebé del tot, una de les coses que he pres consciència, sobretot arrel de la pandèmia, és de que hi ha un privilegi que jo no tinc. En tinc molts, no? Soc un home blanc, hetero, del primer món, o del 1,5, no? Perquè el sud d'Europa d'aquella manera, però no tinc el privilegi de la salut. I no som conscients d'aquest privilegi mentre tenim salut i mentre som relativament joves. I em va fer prendre consciència les actituds front a la pandèmia, no? I les mascaretes i aquestes coses, no? Jo tenia pànic a pillar el bitxo. i estava justificat, perquè quan el vaig pillar em va deixar fet pols, no? Això, el primer és de la salut. No cal que us fustigueu per estar sanes, ni molt menys, però tingueu-ho en compte. I lligat amb el que deia abans, no? Certa enveja de la gent que esteu sana, però la mirada des de la discapacitat, no? Des de les persones malaltes, almenys la meva mirada és... se us en va l'olla. O sigui, em sembleu superherois i superheroïnes les persones que feu tenir una vida activa, plena i hiperactiva, fins i tot fins a punts que crec que no són sans ni lògics ni... No? Llavors, des d'aquí, em sembla al·lucinant tot el que fa la gent que està sana i voldria fer almenys la meitat de coses que podeu fer la resta de coses, però crec que ens passem una mica de la ratlla, no? I això tampoc, bueno, és com deia el Santi, no? Reproduïm i alimentem la bèstia. I ja per acabar del tot. Ara sí. Un consell. Mira que això dels consells mai m'ha agradat gens. Ni donar-ne ni que me'ls donguin, però em tiraré a la piscina. No deixeu passar els avisos. Jo ho vaig fer durant massa anys. El cos ens avisa. El cap ens avisa. I ens donen moltes senyals perquè parem a temps. Jo no ho vaig saber fer. Crec que, bueno, potser encara estic a temps. I... estic desesperat, però no em desespero del tot, i per saber-ho i vull pensar que em recuperaré, ho estic intentant amb totes les meves forces, però m'hagués anat molt millor si hagués parat a temps, si hagués sabut fer-ho. Ho vaig intentar, no me'n vaig sortir. Feu cas dels avisos, si us plau. Gràcies.